els podcasts de Ràdio Estel.
Àngels, amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi. A Ràdio Estel comença Àngels.
La realitat de les cures informals o familiars a Catalunya reflecteix una problemàtica estructural que combina desigualtat de gènere i manca de reconeixement econòmic i social. Les dones, especialment de la generació sàndwich, assumeixen la major part d'aquesta responsabilitat, fet que impacta no només en la seva salut i economia personal, sinó també en l'equitat general de la societat. Reconèixer aquestes tasques com a fonamentals, les cures familiars fonamentals per al sistema social i econòmic, implica promoure polítiques públiques que revalorin les cures, fomentin la corresponsabilitat i utilitzin la innovació per dignificar aquesta feina que, d'altra banda, és essencial i necessària. Avui, reflexió sobre tot plegat aquí, a Àngels.
Tots els diumenges, a 8:15 del vespre, Àngels, amb Rafa Sanahuja.
Bona tarda a totes i a tots. Tenim en marxa ja des d'ara mateix un nou capítol aquí a Ràdio Estel del nostre programa de la tarda dels diumenges i tenim, com sempre, uns minuts per parlar, per conèixer, per presentar persones i entitats que treballen per al tercer sector social, sempre amb aquest esperit de servei, de posar-se en marxa i d'ajudar als qui ho necessiten. Ja sabeu que aquest programa està impulsat per la Fundació Llegat Roca i Pi i que el fem amb el Joan Andreu Parra a la producció, qui us parla, Rafa Sanahuja, a la redacció i a la locució, i tenim la clau de tot plegat a la peixera, és Paula Moreno al control tècnic i al muntatge musical. Això és Àngels, la mirada social, la mirada real.
Àngels, tots els diumenges a 8:15 del vespre a Ràdio Estel.
Vinga, va, doncs ens posem en marxa i volem posar el focus en una tarda com aquesta en una realitat sovint invisibilitzada, però crucial. Les cures informals a les persones dependents. Perquè un informe recent elaborat per l'Observatori Dona, Empresa i Economia, amb el suport del projecte Aliura de Suara Cooperativa, posa xifres i perspectiva a aquesta situació. No sé si sabíeu que l'impacte econòmic de les cures informals arriba als 10.105 milions d'euros, és a dir, el 4,1 del PIB català, que és una barbaritat, i que el 63% de les persones que assumeixen aquestes tasques, atenció o sorpresa, són les dones. Doncs per parlar-ne de tot plegat, per posar una mica de llum per reflexionar, avui ens acompanya l'Àngels Cobo Puig. Ella és directora de transformació digital de Suara Cooperativa, grup del grup Claude, una entitat clau en l'àmbit de les cures i promotora d'aquest estudi. Àngels, benvinguda i gràcies per estar aquí en una tarda com aquesta.
Gràcies, bones tardes.
Escolta, clar, és un tema essencial, però per començar, per situar-nos una mica, si et sembla bé, m'agradaria que ens expliquessis, que m'expliquessis una mica què és Suara Cooperativa i quin paper juga dins del projecte Aliura.
Molt bé. Doncs mira, Suara Cooperativa és una cooperativa que tenim més de 40 anys d'experiència. Som una cooperativa de treballadores sense afany de lucre.
Sí.
I vam néixer ja fa molts anys, fa més de 40 anys, precisament,
40 anys, eh?
Més de 40 anys, per cuidar a les persones. Però jo sempre dic que vam tenir tres mares, perquè Suara Cooperativa és la suma de tres cooperatives pioneres, una que va néixer de la mà de l'Ajuntament de Barcelona,
sí,
una altra que va néixer en comarques gironines i una tercera cooperativa que va néixer de la mà de Càritas Barcelona.
Sí.
Aquestes tres cooperatives, que totes fèiem serveis d'atenció i cura a persones, vam decidir sumar-nos i crear Suara Cooperativa. Per tant, aquesta suma d'experteses i de coneixements el que fer és que avui en dia Suara estiguem aquí i que siguem unes 5.000 professionals treballant.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Per tant, jo que us he conegut fent el guió, ho admeto, no ho havia sentit parlar, ara m'acabo de quedar parat perquè teniu moltíssima història, moltíssima tradició ja, evidentment moltíssima experiència, perquè 40 anys... heu vist, no?, tota una història de les cures personals i familiars, com ha anat evolucionant, i ara molta força, perquè 5.000 persones agrupades, això es diu aviat, eh? Per tant, fantàstic. Clar, heu fet aquest informe, no?, que és realment sorprenent. Estima, com deia, un impacte econòmic de més de 10.000 milions d'euros en les cures informals. quan parlem de cures informals, tu m'ho definiries millor, segurament, perquè segur que algú a casa s'està fent la idea. Però de què parlem exactament?
Sí, mira, d'entrada ja no m'agrada parlar de cures informals.
Ah, i com s'ha
de dir? Doncs perquè són molt formals i molt serioses les cures que fan les famílies. El problema és que no estan remunerades.
Aquest.
Per això es diu informal. Exacte. Però en realitat no ho són d'informals, són no remunerades.
Exacte.
Per tant, aquesta és important.
Molt bon matís, m'agrada.
Aleshores,
millor cures familiars.
Cures familiars, sí, com vulguem, però informal.
Informal, val.
Doncs sona això. Però és veritat que, diguem que el llenguatge és així, però estaria bé també anar tocant aquest llenguatge.
Anar-lo canviant, doncs ho reivindiquem des d'aquí.
Sí. Llavors, la cosa és que nosaltres portem treballant això com a té, més de 40 anys, i una gran part de les nostres companyes són poc conegudes, perquè el sector és poc conegut, precisament, i perquè està
exacte.
Molt feminitzat. Nosaltres
exacte.
Som a prop del 90% de dones que treballem a la cooperativa. Doncs hi ha un elevat percentatge de companyes que treballen en la cura de les persones grans i específicament a la llar de les persones grans.
Exacte, és a la
llavors, llar. Nosaltres vèiem que teníem detectades clarament i a més molt, molt treballades dues soledats. La soledat de la persona gran, que després en podem parlar, no?
Sí.
Una persona que la xarxa relacional es va desfent quan una mesura que va creixent, val? I per tant cada vegada ja es pot haver-hi un sentiment de més soledat. La soledat de les professionals, les nostres companyes, perquè és una professió solitària en el sentit que elles van soles a un domicili i allà es poden trobar que es poden trobar. No, és
com... no hi ha un ambient de feina, clar.
Sí, clar que hi ha un ambient de feina fora, però quan entres a la llar,
et
trobes el que trobes.
Sí.
I per tant, hi ha un cert component de soledat que s'ha de cuidar molt.
Uh-huh.
I cada dia escoltàvem una tercera soledat que no li havíem posat nom. I és la soledat d'aquesta dona, principalment, que ens truca i ens diu necessito que m'ajudeu a cuidar el pare, la mare, a la iaia o la tieta. És aquesta dona que en un moment donat es dona que aquest familiar seu comença a entrar en un procés de dependència o sobtat, perquè hi ha hagut una caiguda, un ictus, o un procés de deteriorament propi de l'edat, i es dona compte que ja no pot, que ha de fer alguna cosa, i ens truca i ens demana ajuda. I moltes vegades, i després en parlarem, aquesta dona se sent sola davant de múltiples solucions, però que no sap com entomar-les i què ha de fer. I, per tant, vam detectar aquesta tercera soledat i a partir d'aquí vam crear el portal a Liure.
Vale. És que el que m'estàs explicant tan i tan bé m'està impactant. No, estic com empatitzant molt, no? amb el que feu i amb el que sou. Escolta, 10.000 milions d'euros és una mica aquest impacte econòmic de les cures familiars, que d'informal no tenen res, són molt formals. Com s'ha arribat a quantificar aquesta xifra?
Mira, nosaltres vam veure què, no? Vam veure aquesta realitat, és dir, ostres, veiem que aquesta no? I això ja ho sabem, eh? Vull dir, no és una cosa que hàgim descobert nosaltres. Això és molt evident que les cures de les persones grans hi ha una part molt important que es cobreix des del propi entorn familiar, sobretot en l'art mediterrani, en les cultures més mediterrànies, en l'art nòrdic, són molt més comunitàries i menys familiars. Però aquí està clar, en Itàlia, en Espanya, etc., Catalunya, que es treballa des d'un entorn molt familiar. Però això que tothom ho sap, i les polítiques públiques ho saben i fan certes, no, certs suports, ostres, no està visibilitzat, no es veu. I quan vam dir com es pot visibilitzar, doncs quantifiquem. Si això es tingués que pagar, de què estem parlant? Nosaltres no ho sabíem. I aquí va ser quan Suara, que coneixem molt a l'Observatori Dona, Empresa i Economia, els vam demanar, podríem quantificar quin és el valor de tota aquesta cura? I va ser la nostra sorpresa quan elles ens van dir, pel cap baix, la xifra seria aquesta.
Déu-n'hi-do, és que és una xifra impactant. Per què les dones continuen sent les principals cuidadores? Avui en dia tot aquest biaix de gènere, aquestes coses es tenen molt presents i jo tinc la sensació que en alguns aspectes estan donant pas endavant, no? En l'equitat, etc. O com a mínim, d'una manera superficial s'està posant un barniç, no? Això com a mínim, i s'està dient que tot s'està equilibrant o com a mínim s'intenta equilibrar, però en aquest cas d'equilibri, res, perquè de les 5.000 persones que sou a Ciuara, no? 90% has dit dones. Clar, és que és tothom, pràcticament. És tothom. Per què? Per què?
Doncs jo que sé, aquí tenim que segurament, clar, això és una pregunta que dius, ostres... Clar, hi ha aspectes jo, com... Digues.
No, podria ser que la vostra realitat desemmascarés una mica... que tota la resta és una mica barniç. És a dir, pot ser que encara la realitat sigui aquesta, que les dones estan amb aquesta capacitat o no sé com dir-t'ho, o disposició de servei cap a la família i l'home no tant.
Sí, jo penso que al final hi ha tot uns patrons i uns aspectes culturals i històrics que anem trencant, sí. Jo penso que anem trencant, però que encara arrosseguem, no?
Exacte, sí.
És a dir, a vegades sents comentaris que es dona per fet que la cura és com natural en la dona. Quan, no? Caldria preguntar-se si és un aspecte que portem en el nostre ADN o no és un tema d'ADN, sinó que és un tema potser més cultural.
Més cultural,
però sí que sí. No hi ha aquesta idea de que és normal que les dones cuidin amb aquests patrons. O també, per exemple, quan en l'entorn laboral, no? Veiem, clar, veiem que hi ha desigualtats laborals, no? En
sí.
Quant a salaris.
Sí, sí, sí.
Això també porta que si les dones guanyen menys i algú ha d'estar a casa cuidant, pues, que es quedi el que guanya menys, per exemple. O veus que les professions que tenen més en l'entorn de cura, no? I de salut, pues, i d'educació, mestres, no? Metges, psicòlegs, educadors, no? Professionals, històricament sempre ha sigut molt femení, continua sent molt femení, no? I per tant, jo a vegades també em pregunto si el poder adquisitiu d'aquest sector pugés, potser entraria més homes o no. No saps quin és el... Qui es mossega el peix i la cua, no? Llavors, què passa també? Aquí hi ha el que deia, no? Tota la bretxa salarial que marca clarament aquesta desigualtat i, per tant, qui ocupa aquest rol. I després que les polítiques de corresponsabilitat de les empreses tampoc acompanyen.
Clar, exacte. És que, clar, tinc aquí una dada. Les dones dediquen de mitjana 6 hores més a la setmana que els homes a aquesta tasca. És que són dades que canten moltíssim, no?
Sí.
Canten moltíssim. En fi, no sabem si és per unes causes o per altres, però aquesta és la realitat que queda claríssima. No sé si ho tens present, però l'informe menciona la necessitat d'un canvi de paradigma en les cures.
Sí.
Quin canvi de paradigma ha de ser aquest?
Mira, això és un tema que, com a Suara, ho estem treballant molt, no sols, en col·laboració amb moltes entitats, i jo penso que les administracions públiques també estan donant voltes. És a dir, si cuidar, que és essencial, a una persona
clar.
Es basa principalment en una relació de 1 a 1, no? I això ho hem de pagar, això és impagable, si volem respectar les condicions laborals d'un treballador. Si una família a nosaltres ens demana que cuidem el seu pare o la seva mare 24 hores al dia,
sí.
Això vol dir que hem de posar 3 professionals, no?
Exacte.
Perquè 24 hores al dia són 3, sí, sí, 3 jornades.
Són 3 torns,
no?
Sí.
Si ens demanen 7 dies a la setmana,
clar.
Doncs aquí hem de posar potser 5 persones, perquè són 3 de dilluns a divendres
i
2 que cobreixin.
Pel cap
de
setmana, sí.
Si volem respectar els drets dels treballadors, tindríem que posar 5 professionals treballant. Això és insostenible.
Per cuidar una persona.
Per cuidar una persona. Això no es pot sostenir. Ni una família podria pagar 5 salaris complets, ni una administració pot cobrir-ho. Què està passant aquí? Que ens anem abocats a condicions d'economia submergida o poc formals.
Home, i tant. Va? Aquí sí que hi ha informalitat.
Aquí sí que hi ha informalitat.
Sí,
va?
Sí.
Per tant, com que ni els pressupostos públics podran fer front a aquest repte, no? De dir, si cuidem de 1 a 1, això és impossible. I està clar que tots volem viure a casa nostra el màxim temps possible. Hem d'entrar altres elements, altres variables en aquesta equació. Llavors, per això nosaltres apostem a que no hi ha 2 variables, sinó que n'hi ha 4 o 5. I és a dir, hi ha la família, en primer lloc, per suposat, aquest informe valora, no?, el treball, l'esforç de la família. Hi ha les professionals formades i preparades per fer una atenció de cures correcta,
sí.
Però estaria bé introduir, per exemple, la comunitat. És a dir, quin rol juga la comunitat? La comunitat pot jugar algun rol en la cura de... el nostre entorn veïnal. Quan et deia, en els països nòrdics, que la família no està tan present, es generen xarxes veïnals de suport. Per tant, la comunitat podria fer també algunes funcions de suport.
Interessant,
per exemple. I la tecnologia, quin paper hi juga?
Clar.
Tant que estem parlant de tecnologia, hi juga paper. Nosaltres, ara, si voleu, t'explico alguns exemples, que la tecnologia, si la treballem, les entitats que estem en aquest sector, la portem al nostre territori i trobem les bondats, ens poden ajudar moltíssim.
Heu reflexionat sobre aquest tema? Com seria?
Tenim propostes.
Doncs
projectes.
Explica'm alguna, perquè ara mateix jo estic pensant, i com seran aquestes idees?
Doncs mira, quan nosaltres estem treballant aquest paradigma, no, que tu deies, aquest canvi, nosaltres vam veure que les famílies quan ens truquen ens demanen sempre 4 coses. 1, 2, 3 o 4. Ens demanen que cuidem el seu pare o la seva mare.
Sí, això com a base, sí.
Que li facilitem la vida, és a dir, que li netegem a casa, que li anem a comprar, que planxem, no? Facilitar la vida
Exacte.
A la persona gran.
Sí, sí, sí.
que vetllem per la seva seguretat, per exemple, que tinc por que caigui, que els vespres no estigui sola, que si surt al carrer no es perdi, no? Vetllar per la seguretat d'aquesta persona i que estigui acompanyada perquè està moltes hores sola. Normalment, quan una família ens truca i ens demana suport, ens parla d'aquestes quatre coses o d'alguna d'aquestes quatre coses. A partir d'aquí, el que hem fet és preguntar-nos només amb una professional a la llar o amb la família podem fer cobrir aquestes necessitats? Home, i la resposta és no.
No.
Llavors, exemples, et poso alguns exemples.
Mira.
Davant de la soledat no desitjada, que és un gran repte, sabem que les persones grans tenen oberta la televisió entre 6 i 8 hores diàries, i quan els hi preguntes per què, la resposta unànime és perquè em fa companyia.
Exacte.
Val?
Sí.
Llavors, em fa companyia, però no m'acompanya, no em sento acompanyat, que és diferent. Mm. Val? Llavors, aquí, després de moltes exploracions, el que hem posat en marxa és el que li diem al casal online, és a dir, en aquests casals que tenim en els barris, no? On persones grans surten i fan activitats i fan gimnàstia i connecten
i juguen, etcètera,
Això moltes vegades les persones no poden fer-ho o no tenen, no? No poden sortir de casa o el que sigui. Mm. Tot això ho hem fet a través de la televisió, es connecten, i tot això que fan en un casal del barri ho fan a través de la televisió en directe, amb altres persones amb les que connecten, de les seves edats, i amb alguns professionals que els ajuden a tirar endavant aquesta proposta. Això els impacta moltíssim. Perquè,
home, m'està impactant a mi,
clar,
Àngels.
Perquè, primer perquè és la televisió, no és el mòbil, no és una tablet. De gent gran, la seva tecnologia punta és la televisió. Elles se senten en el seu sofà, apreten el botó...
És lo clàssic.
És lo clàssic. Sí. Per tant, se senten en el sofà, apreten el botó
i
entren al casal online. I llavors aquí tenen el seu grup d'amics que ells parlen de la seva família online, ells diuen així, jo tinc ara una segona família, és la meva família del casal, i amb ells fan moltes coses, des d'anar a museus, des de visitar coses, des de fer xerrades, des de parlar de
brillant.
Sexe, de no sé què.
És brillant.
I fan gimnàstica, fan aspectes de cognitius per millorar doncs, el
és
tema
brillant.
Memorístic, i això els encanta. Llavors, ells aquí ens diuen... Ara me sento acompanyat, perquè he connectat amb gent de la meva edat, que podem tenir el mateix llenguatge, que parlem dels mateixos interessos, perquè si no, és com si tu pensessis els teus amics de quines edats, doncs més o menys tu tens que tenir certes afinitats, no?
Home,
llavors,
sí.
Aquí, ells aquí han trobat una nova xarxa relacional.
Brillant, deslumbrant, i a més ho expliques, com tu diria, amb orgull.
Sí, amb emoció, m'emociono. Quan elles ens expliquen com se senten, jo m'emociono.
Fantàstic. Escolta, Àngels, tens moltes coses a explicar, tens molts matisos. Has dit 3 o 4 vegades, imagino que després ho explicarem, però no podrà ser, perquè
ja
t'ho he dit abans de començar a enregistrar, no tenim temps. Sí que et dono 2 minuts perquè tu tris què vols explicar. És a dir, jo ara et dono 2 minuts de ràdio, perquè ja veig que tens molt de criteri, perquè tu diguis, escolta, en aquest sentit, el que cal tenir molt present és això.
Val, jo, doncs, amb un minut i un minut. Sí que vull parlar del portal a Liure, que és aquest portal que hem creat per a aquestes persones que cuiden, per a aquestes familiars, perquè ells a la internet troben tota la informació. El problema és si l'entens i l'organitzes. Llavors hem creat el portal a Liure, que és a liure.coop, de cooperativa, on te troben tota la informació que podran trobar a internet, però amb un llenguatge clar, planer, senzill, entendre el que haig de fer ara en aquesta situació i també parlar dels meus sentiments, perquè jo a vegades estic trista, enfadada, preocupada,
i no passa
culpable,
res.
I no passa res. I aquí hem creat el portal a Liure i estem creant la comunitat a Liure perquè s'ajuntin dones o homes cuidadors i puguin parlar dels seus temes. Per tant, jo animo a tothom a que tiri endavant i que miri el portal a Liure.
Repete, sisplau, com connectar-se, com és el portal.
Sí, el portal és aliure.coop, amb dues os, de cooperativa.
C-O-O-P, perfecte.
Exactament.
Vale, i següent.
I següent, doncs que hem de reivindicar el dret a les cures. I sí, cuidar és el major acte d'amor que una persona pot fer, també és la major responsabilitat que una societat ha d'adquirir. I, per tant, demano que les administracions públiques i tota la societat, els mitjans de comunicació, en parlem amb claretat i amb orgull i reivindiquem aquest espai de cures.
Ho hem fet, sense fet molt curt, la veritat, com a mínim a mi, segur que a vosaltres també, amics oients, ho hem fet aquí en aquesta tarda, aquí al nostre programa Àngels, justament amb una Àngels, Àngels Cobo Puig, que és directora de Transformació Digital de Suara Cooperativa i que ens ha parlat d'aquesta realitat, doncs, com deia al principi, moltes vegades invisibilitzada, que realment és transcendental per la societat. Les cures, acaba de reivindicar Àngels, són bàsiques i són un acte d'amor, no? Doncs hem de tenir-les molt presents i no silenciades, invisibilitzades i de maneres informals. Me refereixo a la pela, eh? No com es tracta a les persones, que segurament és de manera fantàsticament bé. Àngels, un plaer escoltar-te.
Moltes gràcies.
Tindríem que fer dos o tres programes amb tu.
Quan vulgueu.
Ja li deia en Joan Andreu, dir, Àngels, hem de fer capítols, perquè hi ha moltes coses a explicar. Però ha estat un plaer i jo crec que ha quedat molt clar el teu missatge. Mil gràcies.
Gràcies.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera...
La cura de les persones. Al principi del programa he dit informals, utilitzant un llenguatge que està doncs estandarditzat, generalitzat, però l'Àngels Cobo m'ha corregit i jo corregeixo des d'aquí, m'uneixo a ella, aquesta crida per reivindicar que no són cures informals, que són cures des del cor, són cures amb cor, són cures amb responsabilitat i són cures necessàries. Per tant, d'informals res. Ara sí, hem descobert també que la informalitat ve de no rebre els calés necessaris per poder-les fer de manera correcta. Ella ha reivindicat moltes coses, moltes coses, moltes coses, i doncs aquesta cançó que estem escoltant de fons, el No dudaria, hauria de servir també com a inspiració per portar-les a terme. Les cures familiars, les cures per a les persones, aquesta cooperativa que avui hem descobert, doncs fan, sens dubte, que la societat sigui més digna, més amorosa per a persones que ho necessiten, que ho han donat tot i ara necessiten rebre aquesta calidesa i aquesta cura tan concreta. Això ha estat Àngels, la mirada social, la mirada real. Passeu bona setmana, adeu-siau.
Si pudiera olvidar aquel llanto cruel, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría volver a reír.
Àngels, un programa de la Fundació Llegat Roca i Pi. Àngels.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi.